Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Del perquè, però abans saludarem. Què tal? Benvinguts al Barça Reservat, episodi 20 d'aquesta tercera temporada. I avui aquí al Reservat tenim el Xavi Campos, el Javi Miguel i el Bernat Soler. Què tal, com esteu?
Molt bé.
L'últim episodi, com bé sabreu, vam acabar amb una frase lapidària de Xavi Campos, que estàvem parlant de què havia demanat el Madrid, el jutge, informació econòmica del Barça, i va dir material pornogràfic.
Sí, no, sí. Una petició.
Sí, bé, caràcter... material pornogràfic.
Sí, exacte. No, material pornogràfic.
Encara ho embolicaré.
No tenim constància.
No.
Presumptament, en tot cas.
No.
La petició em semblava pornogràfica.
A veure, la petició del Madrid... Exacte.
Això és el cas Negreira, que sabeu que el Madrid es va personar ja fa un temps com a acusació particular perquè es consideren afectats, no? I el Madrid fa uns mesos va enviar un escrit al jutjat perquè el jutge tingués en compte tota una sèrie de peticions de documentació que el Madrid demanava tenir al seu abast, documentació referent al Barça, sobretot a l'activitat econòmica del Barça dels últims anys. Els últims anys és els últims 22 anys, des del 2003.
Entre tot ho demanava?
Tot. Pràcticament ho demana tot. Entre el 2003 i el 2021, i això ens consta perquè vam tenir accés a un escrit de l'advocat de Josep Maria Bartomeu on explicava que aquelles peticions del Madrid estaven fora de context, sí, fora de lloc, i li demanava al jutge que no les tingués en compte, doncs en aquest escrit s'estipulava tota la documentació que el Madrid demanava per poder continuar exercint com a acusació particular el cas Negreira, que havia acabat el 2017. Doncs ells demanaven fins i tot ampliar-ho fins al 2021. A veure, recordeu la diligence de l'any 2010?
La diligence, la de Sandor Rossell.
Sí, per propiciar l'acció de responsabilitat.
Sí, sí.
La demanava el Madrid. Tota la documentació de la due diligence, que són unes auditories amb molta profunditat, que van a buscar molts detalls de documentació i de negociació i de contractes, doncs tota la due diligence de l'any 2010 la requeria el Madrid al jutjat per aquesta causa. Recordeu el forensic?
De la Porta.
2021. Sí. De la Porta, un cop surt Bartomeu i companyia, fan un forensic, que es veu que encara té un nivell de profunditat més gran que no pas la due diligence. Imagineu-vos, tota la documentació del forensic de l'any 2021 la demanava el Madrid. Més enllà d'això, demanava tots els contractes comercials del Barça en aquest període de 18 anys entre el 2003 i el 2021, amb patrocinadors, partners, fins i tot contractes amb jugadors, fins i tot acords i contractes de traspassos entre clubs. O sigui, demanava tota
però
la documentació...
Però com ho argumentaven? Demanaven perquè sí, perquè podien
per tenir
informació...
Per tenir tota la informació i poder intentar trobar algun detall que demostrés que el Barça havia utilitzat fonts econòmiques, ingressos econòmics, diners per comprar els àrbitres. La setmana passada, fa uns dies, el jutjat va denegar aquesta petició desproporcionada i pornogràfica del Madrid, perquè és que demanava tota una sèrie de documentació fora de lloc.
Exagerat.
Hi ha dues teories. Una, que és que volien tenir una informació per després usar-la en el seu benefici industrial i esportiu, que està ben tirada, i l'altra, que com demanaven tal volum de documentació, el procés s'estanqués i la instrucció continués pràcticament sine die i tinguessin sempre l'excusa del cas Negreira, que encara està en període d'instrucció, com estan utilitzant des del Madrid, des de Madrid Televisió, des de l'entorn madridista...
Carveloa.
Referència.
Doncs això, per estirar el cas Negreira encara més.
Molt bé, curiós, totes les peticions que feia el Madrid, que li van denegar i que, bé, confirmen aquestes relacions del Barça i Madrid que es van allunyant cada vegada més. Segons el Barça estan trencades. L'última mostra és ja haver marxat de la Superliga, com per allunyar-se encara més del Madrid. Però bé, el Bernat Soler té aquí coses del camp, perquè sempre fa dies que no parlem del camp nou.
Sí, ara... perquè tenim pendent una última obertura d'espais, que és la del Gol Nord.
De moment, fase l'última... Clar, després encara ens queda la definitiva.
Sí, sí,
definitiva,
queda la...
Sí.
Sí, sí.
La del Gol Nord i la de la grada d'animació sí. A baix al Gol Sud.
Sí, però la grada d'animació, diríem que no va pel mateix camí administratiu. Un és un camí administratiu amb l'Ajuntament, bombers, Protecció Civil, etc, Mossos... I l'altra és una qüestió més interna del club. Sí, sí.
A més, primer has de decidir quin forma part de la grada.
La grada... Gol Nord i després
la... Sí, sí, la grada d'animació podria fer-se servir des d'un punt de vista de seguretat que el Gol Sud s'està fent servir. Yeah.
Bé, hi ha els accessos, que són diferents als del públic general.
Sí, requeriria potser un permís,
concret,
però vaja, però no és motiu, diríem, de discussió amb l'Ajuntament.
Sí. Això és més discutir qui ha d'anar en aquesta grada d'animació. Sí. Ara seguim parlant del Camp Nou, però abans, Javi, fem una mica de tema vestidor abans d'anar al Camp Nou i també batalla del Camp Nou. Perquè hi ha una cosa que els directius, aquesta temporada o fa uns mesos, com a mínim tu m'ho diràs, han deixat de poder fer relacionat amb el vestidor del primer equip masculí.
Doncs sí, no, més d'uns mesos. Ja quasi portem un any i mig.
Ah, un any i mig?
Sí.
Jo pensava que era aquesta temporada, ja va començar la temporada passada.
Sí, de fet, el dimarts, es va produir una imatge que feia temps que no es veia, que era el Rafa Juste dintre del vestidor.
Ah, sí, quan es va acomiadar la porta...
Perquè, clar, ara ja com a president interí es van presentar i va fer també un speech, però aquestes imatges, no sé si us ho recordeu, a l'època de Xavi, quan Xavi era l'entrenador, el Rafa Juste sempre... Ui, ell comentant bé, i em comentant bé, el Rafa Juste estava sempre a la sortida dels jugadors al camp del Tito i Vilanova, abraçant-se, saludant...
Sí.
I era una persona molt activa, i a més que li agradava molt a ell i a altres directius també pues, tenir un contacte i una empatia amb els jugadors.
Joan Soler també es movia bastant
doncs,
per allà.
Això, des de fa un any i mig... s'ha anat una mica bloquejant i filtrant. La veritat és que ha sigut una mica sorpresa per a alguns directius perquè tenien aquest grau d'empatia amb els jugadors i han vist una mica que tenien que passar un filtre. O sigui,
però
això no vol dir que no tenen contacte.
Però què és el que els limitaven? D'anar físicament?
D'anar físicament això... a baix al vestidor. O sigui,
això ho trobo normal, eh?
L'excusa és que Hansi Flick volia treballar amb tranquil·litat, sense persones... entre cometes estranyes que estiguessin anant al vestidor o mirant els entrenaments, que volia una mica de treballar amb tranquil·litat. I amb aquesta excusa de que volia bunkeritzar, si vols, una mica els entrenaments i el vestidor, doncs la va utilitzar el club per restringir les visites i ara mateix ja era una situació de que pràcticament no... L'única directiu, evidentment, que podia entrar sense cap problema era Joan Laporta. I després, clar, el Deco, com a director esportiu, també tenia accessit. Però que sí que les altres directius tenien aquest...
Però jo això ho entenc. Els directius tampoc han d'anar al vestidor.
Sí,
el que passa que no és només el que els han limitat, no?
No, o sigui...
No, és només no pots
només,
anar
o sigui,
baix.
No, o sigui, aquest dius tu que veus lògic que no puguin accedir al vestidor perquè és com el temple sagrat, no?, de la plantilla, doncs també tampoc poden trucar. O sigui, ja s'han dit, recomanat, perquè no pots oblidar,
els
directius, que si volen tenir algun dubte amb algun jugador o algun accés amb un jugador, que primer han de passar un filtre. O sigui, que no poden trucar directament als jugadors, perquè els jugadors han d'estar focalitzats i no poden estar parlant amb 40 persones i aleshores, si volen alguna pregunta o volen fer alguna qüestió...
O demanar la samarreta?
Exacte, doncs hi ha un filtre que aquesta persona és la que s'encarrega de donar aquest missatge dintre als jugadors, però que no siguin ells els que truquin personalment amb els jugadors. Un dels motius, com ja et dic, és perquè els jugadors estiguin focalitzats, però altre, o almenys allà dintre és el que pensen, també és una mica perquè dintre del vestidor o algunes persones del vestidor creuen o volen evitar tot tipus de filtracions. Evitar tot tipus... Bunkeritzar
ja
el vestidor...
Sí.
I aleshores la sensació és que si hi ha una mica una disbauxa, no?, que tothom pot parlar amb tothom i que tothom té... No hi ha un únic discurs, sinó que aquí cada un parla i aleshores pot haver més filtracions i més vies d'aigua. I amb això, amb aquesta filtració, amb aquest mur, aconsegueixen o ells creuen que no hi hagi... que dintre del vestidor no hi hagi aquesta situació de que es pugui amagar o treure informació.
I llavors, quin és aquest filtre?
A veure, aquesta persona, que és una...
És una persona?
Sí, aquesta persona,
jo
que és una...
Jo crec que ja sé per on vas.
Que la veritat és una persona que està en boca de tothom, però sí. Veus qualsevol organigrama i mai apareix.
Home,
però
aquí està, el reservat en parlem bastant.
Està en boca de tothom, a tothom, i la veritat és que té un pes específic molt important dintre del vestidor, que si guanya un altre candidat que no sigui precandidat ara mateix, que no sigui Laporta, serà curiós a veure com gestionem això, perquè és veritat que té un pes molt important dintre del vestidor.
Pes i ascendència, vols dir, sobre
sí,
alguns jugadors, no?
Pes i ascendència és Alejandro Echevarría. Alejandro Echevarría s'ha encarregat una mica de controlar que en el vestidor els jugadors estiguin, no diré bunkeritzats, però sí que... com una bombolla, saps? Que només pensin en el futbol i que estiguin centrats en la seva professió.
Però és ell qui ha posat aquesta norma, diríem?
No sé si ell ha sigut, a lo millor, el que li ha posat, però sí que s'encarrega de que si tu tens algun dubte o un directiu, aleshores li preguntes a ell i ell aleshores s'encarregarà de donar-li el missatge
algú,
al jugador.
Algú sap quina és la relació entre Alejandro Echevarría i Hansi Flick? Perquè jo és una pregunta que si un dia pogués fer-li a Flick, li faria. El que passa que, esclar, l'accés a Flick el tenim en rodes a premsa. Ja, a més,
i de postpartit,
són molt limitades, i postpartit, o prèvies de partits de Champions, per exemple, en el meu cas, clar, seria una mica marcià que
seria
em donessin
no
torn.
Sé.
Tot i que bé, a mi m'interessa. Vostè, quina relació i què pensa de la presència d'Alejandro Echevarría, que no sabem ben bé què és el vestidor del primer equip. Potser està encantat, no ho sé, o potser s'ho ha trobat allà i ho admet perquè el president li ha dit, és que no ho sé.
L'únic que sabem és que la relació entre Alejandro Echevarría i Deco és íntima.
Home, sí, això sí.
Home,
està bé de...
Això sí.
El va col·locar a Gabon com a director.
A partir d'aquí, i d'Alejandro Echevarría i Laporta, també la saben, a més, perquè a temes familiars, però a més, sí, moltes sí, més sí. coses, també és íntima. Sí. Amb el Flick, jo crec que Flick ho viu amb una normalitat de veure que hi ha una persona, que els jugadors estan contents amb ell i que ell fa la vida més fàcil als jugadors.
Jo pregunto perquè Flick és una persona molt... No diré quadrada, perquè respondria al tòpic dels alemanys, però sí que li ha de tenir les coses com molt controlades. Sí. Aleshores, que hi hagi un satèl·lit que no se sap ben bé quin càrrec té, tot i que forma part de la comissió esportiva, segons diu el club, doncs per allà, a mi tinc curiositat, no és una qüestió amb cap intenció malèvola, simplement sí. Tinc curiositat per saber Flick com conviu amb la figura d'Alejandro Echevarría.
De fet, Flick va tenir, no diré problemes, però sí que no li va ser fàcil, per exemple, incorporar Thiago Alcántara. O sigui, la gent que diu Thiago Alcántara volia el club, no.
El volia Hansi
sí. Flick. El club no ho tenia clar. El club, hi havia dubtes dintre del club de la comissió esportiva si feia falta incorporar a altra persona més. I va ser Hansi Flick amb insistència que al final va aconseguir incorporar-ho, però no era la prioritat del club. I ara també ha incorporat a una altra persona, Hansi Flick, a un especialista de somni.
És veritat. Aquest any ha canviat viatges i els costums de Champions, si entrenar al camp d'allà o no.
Això dels horaris a un quart de cinc.
Els horaris, no, perquè descansin. Els horaris a intentar jugar a un quart de cinc a la Lliga els màxims possibles o a dos quarts de set, perquè també després del partit tinguin més temps de qualitat, que diuen, per recuperar, perquè consideren que no és el mateix recuperar a les 12 de la nit un cos que a les 9 de la nit, que biològicament, encara que t'entrenis i juguin a la nit, doncs estan més preparats així el cos. I ara, el que tu dius, no?, que han afegit, a més, una
aquest
persona...
No, a més, aquest gener, o sigui, a finals de gener, o sigui, és de recent incorporació.
Doctor Stevie, no?
Com sí, el Doctor Stevie, alemany. Alemanya,
és Alemanya? Que...
Sí, sí, Alemanya. És una dona.
Però i què va dir? Sí. I què té allà? Com que calcula quantes dones?
A veure,
en
principi... No,
que...
en principi, ella té les portes obertes per als jugadors si tenen algun problema i aleshores ha recomanat una sèrie d'hàbits. Una d'ells és que no poden, per exemple, no ho sé tots, evidentment, però un d'ells són bastant evidents, que dius, bueno, és que no poden estar una hora abans d'anar a dormir mirant ni mòbil, ni iPads i tal. No sé si ho farà algú.
Tele sí, no?
Tampoc. No es no pot tenir la pantalla una hora abans.
Això t'ho
diuen així. Perquè visualment es veu que estàs amb tensió. Ah, no doncs, sé, pots així.
Llegir un llibre.
Escolta, sí, clar, aleshores llegir un llibre, potser doncs, algú li tindrà problemes, no?
Jo crec que...
Bueno, un còmic.
Jo crec que amb una plantilla plena de nanos de 17, 18, 19 anys no hi haurà cap problema.
Perquè
no mirin el mòbil.
O a l'avió, quan viatgen, aquí sí que es poden controlar. Vinga, que ja toca d'aquí una hora dormir, no agafeu mòbils. Bé, doncs... curiositats al vestidor. Una altra curiositat, per ser relacionada amb el primer equip, amb els jugadors. La màscara d'Eric, que fa poc que ja no la porta, que l'ha portat molt temps.
Molt.
I que recordo que la TDT vam dir, però això és superstició...
Des de principis de novembre, que es va fer mal a Bruges.
I per què la porta tant temps? Doncs l'altre dia que parlàvem amb l'Oriol Domènech, això que per les coses del reservat, i diu, ai, no puc venir, però... Dic, vale, ja ho explicarem. És veritat que ens va fer veure una cosa, que és Eric es lesiona a Bruges, que li trenquen el nas i comença a portar aquesta màscara. En principi era una màscara que l'havia de portar doncs un mes, fins a finals de novembre.
I ha estat novembre, desembre, gener.
I gener, tres mesos. I llavors això era... Què ha passat? Si realment li feia més mal? Si és que... I llavors va haver-hi un dia, a finals de novembre, quan estava previst que ja la podia deixar i que ja es podia treure aquesta màscara, que al final moltes vegades primer és perquè tens ferida i és de protecció i després la tens un parell de dies més, potser, o de partits per acabar de consolidar-ho. Doncs hi ha un partit a finals de novembre, el de l'Alavés, que rep un altre cop a la cara,
a tocar les banquetes,
Exacte, a la banda, i llavors ell es torna a fer mal i a aquell punt diu, ostres, allà el fa pensar... Diu, ostres, jo si em trec la màscara encara potser ho tinc tou, això. Si rebo un altre cop, encara la fractura pot ser pitjor. I allà és quan decideix allargar, però més per un tema no de superstició, sinó més per de precaució i prevenció de cops. Per això ho ha allargat. És cert que potser ho ha allargat una mica més, però és normal que t'entra una mica de por en el sentit d'ostres...
Si no li molestava, que sembla que no li molestava.
Si tu jugues i qualsevol cop pots rebre i no vols estar pendent de no, que no em piquin el nas, doncs et sents més segur amb la màscara i per això ha portat la màscara doncs, una mica més del temps que no pas estava...
Ja no la recuperarà, si no pren mal.
No. Vaja, si no el tornarà a fer un cop, que esperem que no, i aquesta màscara no torna a aparèixer, tot i que estan fetes a mida, vull dir que no crec que la puguin reutilitzar perquè era bastant gran. A vegades, sé que fa anys es deia que la Puyol, que si es va reutilitzar,
Messi,
no? Messi, és veritat.
Messi com a nen havia utilitzat la màscara de Puyol adult.
Adult, clar, per nen, però vaja. Bé, doncs curiositats aquestes del vestidor i el... Home, després hi ha una altra bona, teva. Però abans anem a parlar del Camp Nou. De teva, dic del Campos, que és curiosa. Però el Camp Nou, a veure, què passa amb aquesta llicència U... C, Gol Nord...
Sí, sabeu que des de l'inici del retorn al Camp Nou, primer es va fer amb la fase 1A, que era el gol sud, després ja es va ampliar a la UB, que era la lateral, però tenim pendent encara, i està encallada i no acaba d'arrencar, la fase UC, que és la d'obrir el Gol Nord, amb la qual cosa ja tindríem tota la primera i segona graderia operatives a l'espera ja de la fase 2, que és la de la tercera graderia, que també en parlarem. Bé, doncs aquesta fase UC, d'entrada hem de dir que pel dia del Llevant, que és el dia 22 de febrer, que era el dia que en principi estava assenyalat, pinta que no, eh?
No.
Pinta que encara no. Per tant, ja ens n'anem una setmana més tard, 28 de febrer, Barça-Vila-Real. Veurem si per aquest dia arriba. Què ha passat? Això s'ha encallat per diversos motius, no? Hi ha motius burocràtics, perquè el Barça cada cop que ha d'obrir una fase ha de presentar documentació. A vegades la documentació no es presenta quan toca. Paperassa. Bé, tot això sempre afecta. Però hi ha una altra qüestió gairebé anecdòtica, però també diríem que divertida, que té a veure amb una discussió que hi va haver, perquè sabeu que quan s'ha d'obrir una fase, doncs aquí intervé tothom, no? I sobretot hi ha molta importància de la gent que s'encarrega de la seguretat. I, per exemple, la Protecció Civil, els bombers, la Guàrdia Urbana, els Mossos... Total, que va haver-hi una gent, uns tècnics que van dir, escolta'm, aquí es fan uns taps quan la gent marxa i, per tant, si ara hem d'obrir una altra graderia, es fan taps, aquí s'han d'obrir.
Hi ha més d'una queixa de socis.
S'han d'obrir les portes i el Barça, com que s'han d'obrir portes? Sí, els tècnics de l'Ajuntament van dir, no, s'han d'obrir portes, perquè la Protecció Civil diu que aquí s'han d'obrir portes perquè es fan taps. I el Barça va dir, clar, si jo ara obro totes les... Diu, s'han d'obrir totes les portes. Dic, si obro totes les portes, hauré de posar personal, això em suposa més despesa... Total, que el Barça va dir, no, jo va presentar al·legacions i dic, no podem obrir totes les portes. I els altres que sí, que obriu totes les portes fins que...
I això, i això va ser... Van endarrerir.
Sí, això ho encallava, Total, que hi ha un dia que hi ha una reunió i la gent de Protecció Civil diu, a veure, un moment, quan diem obrir les portes, vol dir que les portes han d'estar... No obertes de bat a bat, sinó que han d'estar amb la possibilitat de ser obertes, no? Que no hi hagi candaus, que no hi hagi cap tipus de barreres.
Per si hi ha algun problema. Ah,
exacte.
No
que estiguin obertes i que tot pugui, tothom pugui circular per allà. I aleshores tots van dir, volíeu dir això.
I per això fa setmanes que estem aquí discutint.
Total, el de l'Ajuntament va dir, jo és que em pensava que volíeu dir obertes al tot, i el Barça deia, jo també. Total, que no han d'estar obertes, però han d'estar... obribles, no? Sí, sí. Però sense barreres. Per tant, això també ho ha endarrerit. Més enllà d'aquella passarel·la que s'havia de fer i que ja es va fer, etcètera, etcètera.
Home, però això és una... Realment això, sí. Et dic una cosa.
Sí, sí, aquí hi ha hagut...
Saps, no, el que vull dir?
Sí, bé, aquí, de fet, hi ha hagut alguna mica de gent que...
No pot ser que aquest nivell hi hagi aquest malentès o poca entesa.
Mala comunicació.
Sí, no pot ser.
I potser algú fins i tot ha pagat els plats trencats per tot això.
Tampoc és el que volem.
Tot això va fer que el Barça, a més a més, presentés uns informes i us donarem alguna dada. Sabeu l'espectador que pot abandonar l'estadi més ràpidament? Sabeu en quant temps ho pot fer? És a dir, el Barça té estudiat en quant temps un espectador de la zona més ràpida d'evacuar...
O sigui, del seient més a prop
del seient
de porta,
al carrer.
A l'esplanada,
sí,
a fora de...
Sí.
Quan?
46 segons.
Però caminant, no...
Sí, sí, 46 segons és l'espectador que deu estar més a prop de la sortida... I de la primera graderia, pa, 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 pam, i en 46 segons ja està fora. L'últim d'aquesta... I el que trigaria més, a la part més alta de la segona graderia i més lluny, serien 13 minuts.
13
minuts, sí.
És més que el Camp Nou, no? S'ha evacuat més ràpid el Camp Nou?
Sí, home, normalment
és que el Camp Nou desapareixia la gent molt ràpid.
Clar, aquí s'ha fet una mitjana, que és la que en el seu moment va dir
Joan Centelles,
el director d'Espai Barça, que deia el Camp Nou es pot evacuar en 4 minuts i mig, crec que era. Clar, si comptes els de 46 segons i els de 13 minuts, doncs segurament et surt...
Home, però si el de 13 minuts no el desevacues fins als 13 minuts.
Sí, però sí, volem dir que, per entendre la xifra que va donar Joan Centelles, és que potser ell parlava de mitjana, perquè...
Si has de donar la xifra total. El temps d'evacuació és quan surt l'última persona.
Bé, la qüestió és que entre els 46 segons i els 13 minuts, aquí hi ha tot un amplíssim ventall.
13 minuts fem visitar el lavabo.
Sí,
no?
Sí,
perquè,
sí. O home, fem cua.
Ara hi ha dues graderies.
Sí,
però saps què passa? Que les escales són molt estretes,
sí.
Sí, home, però... I ja es fa tap, de gent.
Sí, es fa tap. Sí.
Jo 13 minuts ho trobo massa.
Jo també.
Però és la xifra que van donar del que podria trigar màxim. Que, al final dius, doncs evacua tot un estadi. Tot i que crec que serà més ràpid. Bé, això veurem quan s'autoritza la UC, la del Gol Nord. Insistim que pel Llevant ja pràcticament ho descartem, ens n'aniríem al Villarreal. El Barça va respirar, per cert, molt alleugerit quan va veure que el partit de Copa de semifinals, l'anada, es jugava fora, al Metropolitano, perquè si no deia, ostres,
un altre partit més.
Un Barça Atlètic de Madrid, que és un partidàs, i sense una graderia disponible perdem un milió i mig d'euros.
A principis de març, pel Villarreal i compten,
sí,
no?
Clar,
perquè el partit de l'Atlètic de Madrid és
el 3 de març.
Un milió i mig d'euros, vols dir que el Barça té calculat que cada partit que no juga amb 62.000, sinó que amb 45, el que li suposa és...
Perdre entre un milió i un milió i mig.
Home, clar, t'ho imagina't, un Barça Atlètic de Madrid entre... Clar, aquí pots fer molta caixa.
I el que passa serà la tornada, i ens anirem al març, però hi haurà el Barça de vuitens de final. Podria ser un Barça PSG.
La Champions.
Perfectament.
I després això del Llevant també és el primer dia que poden recollir firmes,
sí,
a casa.
Sí, però hi haurà encara... si es compleixen les previsions, que ara mateix són pessimistes, bastant pessimistes respecte a no poder obrir el Gol Nord, doncs aquell dia no hi haurà encara 62.000 espectadors.
Ara per la porta això és vital, però vital, perquè la campanya electoral no és el mateix presentar-se amb 43.000 socis al Camp Nou que amb 62.000. Tens a 20.000 socis enfadats, esperant que per què jo no puc entrar encara. però això és, per ell és vital, però vital, que... vital.
Però
vital.
Quins socis són? Perquè clar, no se sap quins seran.
Però per ara hi ha 20.000 socis que encara no poden entrar.
Sí. I ja per acabar, clar, tindrà una tercera graderia, la que estarà pendent. Doncs el Barça voldria, tal com ha fet amb la primera i segona graderia, dividir-ho en fases, en subfases. Hem parlat molt de la UAU, la UB i la UC, però és que per la tercera graderia el Barça està pensant en demanar fins a 8 subfases. 2A, 2B, 2C, 2E... I aquí l'Ajuntament... Aquí ens haurem de mirar bé, eh?
Això el que et diu és la quantitat de pasta que o sigui, és que canvia molt, eh? Encara que sigui...
Un trosset m'agradaria...
Sisplau.
4 seients.
Mig milió més, sisplau. Home, exacte. I seients aquí...
I perquè hi ha la corona de llotges VIP, no?
Sí, la corona de llotges VIP, que aquesta, evidentment, doncs, també encara està bastant per fer. S'ha instal·lat pràcticament ja tota l'estructura de la tercera graderia on aniran els seients, si han de posar els seients... Vaja, però tot això encara... Però clar, el Barça vol poder tenir subfases per, a mesura que va posant els seients, poder doncs, anar omplint de públic. Continuarà doncs, aquest pols entre el Barça i l'Ajuntament amb la presència sempre de Protecció Civil, dels Mossos, de bombers... i de portes obertes, portes tancades, portes amb candaus, a veure si ja s'aclareixen.
I els 13 minuts, anirem a localitzar l'aficionat que triga 13 minuts en sortir del Camp Nou, que s'ho prenen amb calma, o no ho sé, és veritat que això la gent ho sabrà que surt i es troba aquells taps. Batalla al Camp Nou, una miqueta?
Vinga.
Al reservat? Va, batalla al Camp Nou.
La cadira del president del Barça és una de les més desitjades del nostre país. Ser el màxim dirigent blaugrana s'ha convertit en l'objectiu de desenes de persones que anhelen un lloc que els provoca una atracció gairebé eròtica. Busquen prestigi? O potser els mouen motius inconfessables? Sigui com sigui, cada cop que hi ha eleccions a la presidència del Barça, es desferma una batalla que té com a únic objectiu accedir a la planta noble blaugrana.
La batalla del Camp Nou.
I el Soler aquí ja això el trasllada amb aquell podcast que feia la batalla al Camp Nou.
Jo crec que aquest any, almenys ara mateix, això s'hauria de rebatejar i hauríem de dir la batalleta del Camp Nou. Perquè...
Perquè
tota aquesta música èpica no s'està corresponent gaire amb la realitat.
Però què no veus? Tots els precandidats que, menys la porta, estan tots dient que hi ha partit, que no ens ho creiem, però que hi ha partit.
No, i molt enfadats amb la premsa perquè
fem un cara a cara, quasi, no?
Estem dient que no hi ha gaire partit.
I hi ha partit, diuen.
Pot ser que hi hagi partit.
Això ho sabrem amb les firmes, allà es veurà si hi ha partit o no hi ha partit. I aquí veurem qui ha passat el tall i si hi ha 4, 3, 2 o 5, si algú més es posa a recollir firmes. Qui segur... Ara ho hem enllaçat d'una manera que no calla Bernat Soler.
Per què?
Perquè ara és una cosa que torna a parlar Bernat Soler. Perquè a la batalla del Camp Nou estic parlant de candidats, hem parlat de Joan Laporta, de precandidats, perdó, de Víctor Font, de Marsíria, de Vilajoana... També hem parlat a vegades de Joan Camproví. I hi ha un nom que fins ara havia estat en processos electorals, que ara no sabem què passarà amb ell, però que també doncs, ell va parlant de la porta i dels processos electorals. Estem parlant de Toni Freix.
Sí.
És un element...
Candidat a les eleccions del 2021, va ser el tercer classificat.
I el 15, no?
I el 15.
El 15 també.
O sigui, té experiència, ha estat al club.
Ha estat al club, ha estat directiu, ha estat secretari de la Junta, ha estat a la Comissió Jurídica...
I últimament
és molt actiu.
Ha fet com una transformació que des de fora ens ha sorprès una mica, tot i que ell ho justifica, no? Sí, dient que ell és culer i tal.
Toni Freixa ara diu que té un perfil, ell l'anomena neutral, un perfil institucional, un perfil a favor del club. Toni Freixa, que jo el vaig tenir de tertulià en un programa d'esports que fèiem en aquesta casa, que es deia Els millors anys de la nostra vida.
Gran programa.
En el primer mandat de Laporta, i on era un assot, era realment un fuet.
Havia sortit del club.
Era molt crític amb Joan Laporta.
Sí. Aquella directiva i va sortir amb Sandro i companyia.
Cada setmana rajava de Laporta i la porta del president.
Era un bon tertulià,
Ha prescrit. Estava al darrere
de la CUP, de
organitzant la moció de censura. La moció de censura del 2008.
Bé, doncs tothom, evidentment, té dret a elaborar, a canviar en el seu pensament, i ara, doncs, Toni Freixa, cada cop que algú critica la directiva, no li sembla bé i ho expressa a les xarxes. Bé, què passa? A mi m'han arribat rumors, i em va arribar un rumor, que és que Toni Freixa tindria pactada una incorporació a la Comissió Jurídica del Barça, en el cas cas que Joan Laporta tornés a guanyar les eleccions.
Ah, com a canvi de, sí, perquè, de fer tot aquest discurs
aquesta,
de defensa.
Aquesta aproximació. Bé, sí. Jo què vaig fer? Vaig trucar a Toni Freixa, i tinc l'autorització per parlar i explicar la conversa amb Toni Freixa que vaig tenir. Toni Freixa m'ho va negar. Toni Freixa em va dir que ni entra, ni ha entrat, ni entrarà al club.
Amb ningú.
Amb ningú. Però,
i això vol dir que no tindrà cap relació jurídica amb el club, ell o el seu despatx d'advocats?
A nivell professional, això, extern, ja no
ho sé. Això havia tingut,
però
en època de Bartomeu.
Ell no entrarà al club amb Joan Laporta, m'ho va desmentir categòricament. I em va dir, entre d'altres coses, perquè el club, tornem a la casella de sortida, hi ha una persona que es diu Alejandro Echeverría que no em pot ni veure.
Segona vegada que parlem d'ell.
I amb Alejandro Echeverría...
Ha begut oli.
I amb Alejandro Echeverría al club.
Bueno, ha begut oli.
Tot i que ell no vol entrar, diu, no vol entrar, i per tant desmenteix qualsevol rumor que des d'altres sectors i candidatures o precandidatures poden llançar que ell tindrà una participació, entre cometes, activa en els seus altaveus, perquè ell és tertulià, ell comentarista en diferents mitjans, fa servir les xarxes socials i, per tant, Toni Freixa hi dirà la seva, hi dirà la seva i opinarà dels precandidats i dels candidats quan ho siguin, etc. Però...
el seu vot ja sabem, no?
Desmenteix rotundament que sigui, que s'incorpori al club si guanya Joan Laporta, tot i doncs aquestes sospites que hi podia haver per part d'alguns, veient una mica doncs, l'aproximació.
Però és curiós el canvi de relat.
Ja fa un temps, no?
Si
no, sí, no és ara dels últims mesos.
Jo de Toni Freixa, però l'últim any...
Jo de Toni Freixa tinc un... Bueno, em recordo l'elecció del 2015, que va fer un rècord absolut. I potser ningú se'n recorda, però...
Sí, home, el 2015
va tenir més signatures... que vots.
Però això no, això pandèmia, és època pandèmia.
Va tenir més signatures... No, 2015,
ah, 2015.
De pandèmia res.
Però això
va
no,
tenir 2.300 i alguna... Va fer el tall...
No era el 2021, això va ser el 2015?
2015, oh. No. En el 2015 es va presentar i va fer... o sigui, va superar el tall per poc, i després va tenir 1.700 vots. O sigui, va tenir 700 vots menys que firmes.
Això amb,
però clar, és quan Triplet, Bartomeu, estava tot...
Amb el desaparegut Jaume Llaurador no va passar també l'any 2000, que va tenir moltes firmes i després... Vull dir que a vegades això de les firmes...
Bé, perquè la firma te la poden donar i no et compromet com a soci.
Però
només
és curiós.
Només si permets que un soci doncs, es presenti.
Però sí, no deixa de ser curiós.
Sí, sí, és curiós que els que li van donar suport després de l'hora de veritat doncs, van preferir votar o Bartomeu o Laporta, qui més
bàsicament
havia?
Bartomeu, perquè va guanyar
sí,
per carrer.
No, crec que...
no, va guanyar de carrer.
Bé, doncs... Perdó, em porto un constipat a sobre. Doncs tot i fer això, ja sabem que quina participació tindrà en aquest procés electoral, que serà...
Animador. Animador o agitador, com vulgueu dir-ho. Sí,
però
sí,
sempre
sí.
Defensant Joan Laporta. No? Una mica?
El club.
El Barça.
Llavors, ara què?
Ara Juste. Ara defensa.
Ara que baixa el vestidor, que el defensi.
Ara defensa Rafa Juste, molt bé. I una altra curiositat de candidats que ara estan presentant seus. De moment, s'han quedat tots bastant per Diagonal Camp Nou.
Hi ha diners.
Falta la porta crec que potser opta més per més Eixample, però s'han d'anar obrint diferents seus. I és curiós, no?, veure quina seu, quina localització, ubicació trien els precandidats i com després l'estil que té la seu. I una de les que té una ubicació curiosa és la de Xavi Vilajoana, perquè és on és Xavi Vilajoana la seu. Sabeu on la té?
Bueno, hi ha un crac que estava allà fa poc.
Fa uns anys ja, no?
Sí, un autèntic crac.
El crac,
sí, exacte, el crac.
Té la seu a l'edifici de les oficines, on tenia les oficines el pare de Messi, i Messi, vaja, a Diagonal passat, de fet, el...
A davant de l'hotel.
A
l'altra banda de la Diagonal, quan puges cap a l'Avinguda Pedralbes, al tenis
Barcelona. Exacte, allà, pujant a la dreta, doncs allà Xavi Vilajoana té la seu, al lloc aquest de on tenia Messi les seves oficines. És potser una manera de buscar un vincle, també, no? Juntant...
Però no és casual, O sigui, té una intenció anar-hi allà, ho sabeu?
No.
Però
hi ha més
ocupants curiosos.
Sí, 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 sí.
No és només són les ex-oficines de Leo Messi, sinó que actualment aquell edifici són les oficines de qui més?
D'uns que estan fent unes obres molt importants
que no és
a Barcelona.
Família, que no és la seva família.
I venen de fora. Venen
de Turquia, concretament.
De Turquia.
És a dir, l'IMAC té les oficines al mateix edifici, allà on té Xavi Vilajoana a la seu. I a més de l'IMAC, sí. També.
Hi ha un altre,
hi ha un altre. I aquests, que aquí n'hem parlat al reservat.
Aquests que, vamos, vam de start-up i no sabem ni el que són.
Van que és ni ho era.
Ni ho era.
Doncs bé, Xavi Vilajoana, aquesta seu...
Ni ho era,
seu...
els del Moldau, de Birleriano,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí, doncs aquí...
Està a la presó,
una referència mundial de les telecomunicacions.
Jo no hi he estat. Bé?
Bueno, bé, bé.
Respira Barça i futbol,
respira
que és el que fan tots.
Respira Barça, ah, és petitona.
Pilotes,
és petitona. La gent no es pensi, ja 40 persones, ja anem una mica...
A la planta baixa.
A la planta baixa, sí, sí, sí. Però bueno, està prou bé. Hi ha un espai també per la premsa, per treballar.
Ara que hi penso, està molt a prop.
De la casa de la Porta.
Del meu Joan
sí,
la Porta.
Sí, sí. És veí de Joan la Porta, també. Doncs sí.
Pues mira, ja sap on té Canaris, un dia té preguntes que fer.
Si volen fer un sushi.
Volen fer un sushi, ja està.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.